Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'aeroport de Palma, amb retards generalitzats des de primera hora, concentra els principals efectes del temporal de pluja i vent que travessa les Balears, on es manté activada l'alerta taronja. Ruixats que han deixat aquesta matinada més de 35 litres al nord de Mallorca i ratxes de vent que han superat els 90 km per hora. Emergències quantifica en mig centenar aproximadament el nombre d'incidents per ara registrats, cap de gravetat, però insisteix a demanar prudència als ciutadans en vista les pròximes hores perquè els ruixats no han acabat. Un dels focus de preocupació és la tempesta elèctrica, que pot originar incendis, però també es demana cautela a les carreteres. Ara mateix la circulació a la xarxa viària pot ser ben complicada. Direcció General de Trànsit, David Cervera, bon dia. Com està la situació en aquest moment?
Què tal? Bon dia. En aquesta hora trobem diverses retencions a l'autopista de Llucmajor, a l'altura d'Espillerí, fins a l'aeroport en sentit Palma, i a la sortida d'Escoll d'en Rabassa en sentit aeroport. També trobaran retenció a l'autopista d'Andratx en direcció a Palma, des de Palma Nova fins al túnel de Gènova. Destacar també retenció a la via de cintura, des del pont de Sant Gotleu fins a l'altura del cementeri i a l'autopista d'Inca a l'altura del polígon de Marratxí. I per acabar, volem demanar precaució per les pluges i moderar la velocitat. Actual, molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Així hem passat la primera meitat de la jornada d'alerta. Servei Meteorològic d'IB3, Marc Alentell. Bon dia, que podem esperar a partir d'avui capvespre?
Bon dia. Idò, per avui cap vespre hem de continuar pendents d'aquesta situació meteorològica, amb aquests ruixats i tempestes que s'han tornat a intensificar aquesta darrera hora, ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol banda de l'arxipèlag. Per tant, hem de continuar pendents a tot el territori de les illes, perquè de manera puntual, com ha passat i passa a hores d'ara, poden ser intensos o molt intensos i venir acompanyats de tempesta. Això per avui ara baixi també a primeres hores d'aquesta pròxima nit i matinada. Serà fins demà a les 7 del matí que tindrem aquesta vista taronja per aquestes precipitacions molt intenses. A partir de llavors la situació s'anirà tranquil·litzant. Demà encara en restes de ruixats més localitzats i en general moderats a punts sobretot del centre-est de Mallorca. Per tant, de moment pendents, atenció, aquestes pròximes hores fins la pròxima matinada, perquè qualsevol banda de les illes poden veure ploure amb molta d'intensitat.
Temps molt inestable a les illes, on malgrat tot han continuat arribant embarcacions precàries amb migrants, la majoria interceptades a la mà prop de la costa de Formentera. La crisi migratòria marca també l'actualitat avui, 9 de setembre. Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en títols avui amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per una negativa, la del govern espanyol a declarar la contingència migratòria a les Balears.
Era una petició emesa per les Balears per evitar acollir mig centenar de menors no acompanyats procedents de les Canàries. El Ministeri d'Infància argumenta que l'ocupació als centres de les Balears no excedeix en tres vegades la seva capacitat, assumpte que ha marcat la primera sessió d'aquest curs polític.
En uns moments connectem amb la cambra i podem ampliar aquesta qüestió. A Eivissa, els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni col·locaran mesures físiques de protecció per als vianants a la zona on es va produir l'atropellament mortal diumenge passat. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia, sí, s'instal·laran bolards o tanques que, per protegir els vianants que circulin per aquestes voreres, són les mesures que preveuen aplicar amb dos consistoris, i és que recordem que en el que duim de temporada a aquest punt ja s'han produït dos atropellaments mortals.
Establiments comercials emblemàtics de Palma diuen adeu a l'estiu amb la preocupació posada en el preu dels lloguers. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, sí, perquè Piment Restauració adverteix que els empresaris han de triar si apugen els preus o, en canvi, es traslladen de barriada. Per exemple, la històrica pizzeria Giovannini de la barriada de Sallotja ha hagut de tancar mentre, o ha anunciat que tancarà d'aquí a poc, mentre que el local d'Elèctrica Espanyola a les avingudes de Palma ja es reforma per acollir una marca internacional de mobles i complements. Són aquests només dos exemples exemples d'allò que succeeix en comerços en dècades d'història que no poden fer front a l'augment del preu del lloguers.
Assumptes destacats de l'actualitat que passa també per una notícia coneguda fa pocs minuts. El Suprem envia a judici el fiscal general de l'Estat.
Álvaro García Ortiz serà jutjat per un delicte de revelació de secrets per la filtració d'informació sobre el cas de frau fiscal que afecta la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La interlocutòria de l'alt tribunal rebutja suspendre-lo, però, de les seves funcions de manera cautelar.
I tot això, seguim molt pendents del Pròxim Orient. Israel ha ordenat evacuar tota la ciutat de Gaza i adverteix que hi actuarà amb gran força. En parlarem en els propers minuts. Pel que fa als esports, avui el futbol sala serà protagonista amb la segona jornada de Lliga pel Palma Futsal. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt que entrena Antonio Vadillo cercarà la primera victòria de la temporada al domicili del Valdepeñas. El partit començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir per IB3 Ràdio. En futbol ha tornat a la feina la plantilla del Reial Mallorca després de 3 dies de descans i sense alguns internacionals que es troben encara en les seves seleccions, i en Javi Llebrés i Virgili entrenant-se al gimnàs. Vedran Morici ha estat un dels golejadors en Kosovo.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Emergències ha cobert en les darreres hores prop de 50 incidències causades pel mal temps, la majoria per caiguda d'arbres i branques. Les Balears continuen en avís taronja per pluges fortes que es mantindran avui hora baixa i aquesta nit. No seran més importants que les registrades fins ara, però els experts demanen precaució per possibles barrombades intenses en punts concrets de l'arxipèlag balear. Fins ara, la zona més afectada ha estat el sud de Mallorca, concretament Palma, amb 40 litres per metre quadrat a l'aeroport, la meitat dels quals 22 caiguts en només 10 minuts.
A banda de Palma, l'U2 ha actuat a Calvià, Algai d'Andratx, Manacor, Marratxí i amb menor incidència a Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan i Santa Maria. Les tempestes han deixat pluges de fins a 40 litres per metre quadrat a l'aeroport i vents de més de 90 km per hora. De la cinquantena d'incidents, més de la meitat, 26, s'han registrat a Ciutat i al ponent de l'illa. A Calvià, les fortes ratxes han arrabassat un tros de balcó i a Sant Ferriol hi ha hagut baixos i cotxes inundats. La majoria d'avisos han estat per arbres caiguts i despreniments de risc, però fins al moment no s'ha registrat cap conseqüència important a nivell humà ni material. Així i tot, es manté activada l'alerta taronja per pluges i tempestes a totes les illes per avui a hora baixa i per aquesta nit. Escoltam Pablo Garri, director general d'Emergències i Interior, després de la reunió del comitè tècnic assessor del Pla Meteoval.
Nos está entrando un frente que probablemente cuando se forme a lo largo de esta tarde vuelva a descargar. Son fenómenos que además vienen con mucho aparato eléctrico, que eso sí nos preocupa a nosotros porque el campo sigue, la vegetación sigue muy seca, no permea suficiente porque no cae agua suficiente y por tanto los rayos nos pueden generar una situación colateral de incendio forestal.
I és que fins ara les tempestes han anat acompanyades d'una forta descàrrega elèctrica amb la caiguda de més de 3.000 llamps des de que es va decretar l'alerta, gairebé tots a la mà. Garrit ha demanat precaució i ha reconegut que els incidents són menors que altres ocasions perquè els ciutadans estan de cada vegada més conscienciats. De fet, hi hora baixa i avui hi ha hagut alguns clubs esportius que han suspès l'entrenament dels nins.
Estamos constatando una mejora en la cultura de la autoprotección por parte de la población. Se empieza a permear los avisos, empieza a permear la información y la población y las instituciones cada vez actúan de una manera mucho más responsable y con mucha más concienciación de lo que está pasando.
Pels pares i mares, de moment, tranquil·litat, ja que a partir de demà, a les 7 del matí, la previsió és que escampi i pot ploure, ha dit el director general d'Emergències, però amb normalitat. D'aquesta manera, no es preveu que el mal temps faci malbé el retorn dels nins a l'escola.
Prudència, doncs, per les properes hores i també molta paciència per a aquells que hagin de viatjar. Els retards a l'aeroport de Palma són generalitzats, n'hi ha més de 120 hores d'ara, i també diverses cancel·lacions per mort d'un temporal que ha obligat a desviar el manco. No ho vols. A Son Sant Joan es troba la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, Laura, quin és l'ambient?
Bon dia. Ambient tranquil, però mateixa imatge que fa algunes hores usuaris, passatgers que miren els panells informatius on es poden veure les operacions previstes, avisen els seus familiars o amics del retard i tot i que les cues han estat bastant llargues durant el matí per a facturar, ara s'han reduït bastant. Són 123 ara mateix els vols amb retard aquí a l'aeroport de Palma, sortides i arribades, en total una xifra que no ha aturat de pujar durant el matí, ja que recordem, a primera hora del dia eren només 40 els retards. A més, AENA ha informat que l'àrea d'arribades, en concret, una vintena dels 39 vols que ara mateix hi ha retardats tenen un retard de més de 2 hores. Quant a les cancel·lacions, en aquest moment són 11. Aquesta és la situació ara mateix aquí a l'aeroport, on la majoria dels passatgers sembla que romanen tranquils, com dèiem, optimistes, tot i la situació una mica caòtica de l'espai aeri. Els escolta.
Pues que mañana tengo que trabajar. Entonces, pues si no llego, pues no puedo trabajar. Lo primero que vamos a hacer es facturar maletas y a ver allí pues preguntaremos.
A ver si podemos facturar.
¿Verdad? A ver, lo primero es eso, a ver si podemos facturar o no.
Pues creo que por el tiempo, porque llovió anoche, entonces no sale el tiempo ni nada. Y, ¿sí me entendés? Pero acá estamos esperando.
3 hours.
Yeah.
We don't know so much yet.
Yes, they are delayed.
Això a la zona de sortides per arribades han de destacar que de la trentena de vols, 20 d'ells ho estan amb més de 2 hores de retard. Més, durant el matí s'han hagut de desviar 9 vols per la tempesta, un que venia d'Eivissa i que ha estat desviat cap a Menorca i d'altres que han estat desviats a altres ciutats europees. Escolta'm, una família que ha arribat a Palma des de Manchester i una parella que esperava la seva filla que venia de Finlàndia també en retard.
Venimos con Ryanair, había un retraso de 40 minutos o algo así, pero yo no sé por qué. Yo creo que me han dicho que había lluvia en Palma y no podíamos salir por eso.
No lo sé. Era las 11 y todavía esperamos.
A hores d'ara, aquí a Son Sant Joan, com deien, les cues per facturar en algunes companyies han estat bastant llargues, però s'han reduït, una situació també derivada dels retards pel mal temps, però això, com deim, ara mateix ha minvat. AENA preveu que els retards i les cancel·lacions per la tempesta siguin la tendència durant tota la jornada.
Gràcies, Laura. Aquesta és, doncs, la situació que hi ha ara mateix a l'aeroport de Palma, quan són les 2:11. A Menorca, l'alerta per tempestes amenaça la festa al Port de Maó d'avui capvespre. Pendent de com evoluciona, els equips de neteja s'han afanyat a retirar l'arena de carrers i places, una feina intensa de nit, també de matinada, per evitar que la brutícia embossi desguassos i embornals. I a Eivissa, tot i que no s'han registrat incidents remarcables, però en previsió que la pluja pugui arribar a Vila, l'Ajuntament ha tancat temporalment parcs i jardins públics, les zones de joc infantil i les instal·lacions esportives a l'aire lliure, així com els accessos a torrents, passos soterranis i zones inundables al consistori. Demana als ciutadans que segueixin les instruccions de l'U2. El mal temps ha modificat també l'ordre del dia de la primera sessió del Parlament postvacacional. Els diputats de Menorca, que havien d'agafar l'avió a primera hora cap a Mallorca, no ho han pogut fer. A més d'anul·lar-se moltes preguntes de la sessió de control, José María García, el substitut de Cristina Gómez, fins ara diputada d'Unides Podem, no ha pogut prendre possessió del seu càrrec. I sí que ho ha fet és la també menorquina que agafa el relleu de l'històric diputat socialista Damià Borràs. En aquest primer dia del curs polític és on s'ha sabut que el govern de Pedro Sánchez rebutja declarar les Balears en contingència migratòria. Parlament, Maria Eugènia Quegles, bon dia.
Bon dia.
I com s'ha sabut aquesta notícia?
Ho ha fet públic la pròpia presidenta del govern, Marga Proens, quan la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, li exigia que passi de les paraules als fets en política migratòria.
Lo que los ciudadanos de Baleares necesitan son medidas reales, expulsiones inmediatas de quienes entran ilegalmente, control efectivo de nuestras fronteras y prioridad nacional en ayudas, vivienda y servicios públicos. Mientras no se atrevan a hacerlo, su partido seguirá siendo cómplice de la agenda de Sánchez y de Bruselas. Y lo que ellos hoy es una oportunidad de demostrar firmeza, mañana será recordado como una nueva traición a los españoles.
Proens no ha entrat a les peticions concretes de vots, com les expulsions massives, insisteix que no són competències de la comunitat, però molt enfadada critica que el govern d'Espanya té les Balears abandonades en aquesta matèria i lamenta que no s'hagi atorgat la contingència migratòria.
Pel govern d'Espanya no és suficient que els centres de menors estiguin en més de 1000% de sobreocupació. En volen més, amb menys dignitat, perquè tracten els menors com si fossin un número, com si fossin mercancia. Això és racisme institucional per part del govern d'Espanya.
En la mateixa duresa, Proens ha respost al socialista Iago Negueruela quan el portaveu del PSIP li ha demanat a la presidenta per activa i per passiva si considera que el que fa Israel a Gaza és o no un genocidi.
¿Por qué no es capaz de condenar el genocidio en Gaza? ¿Por qué no es capaz de condenar el exterminio en Gaza, en la Mediterránea, que usted ha dicho? Los miles de muertos que está habiendo cada día en Gaza. ¿Por qué usted no tiene esa humanidad que dice que tiene que tener para hacerlo? Un gobernante que tiene humanidad se pone del lado correcto de la historia.
Vostè me xerrava de sortir en el carrer, senyor Negueruela. Sortiguem en el carrer i diguem que ja basta, que 2 de cada 3 menors tutelats són menors migrants no acompanyats. I diguem que ja basta, que no és possible ja trobar professionals per atendre en condicions de dignitat que mereix qualsevol infant, hagi nascut o on hagi nascut en aquesta terra.
Per cert que en aquests moments es debat una proposició no de llei del grup parlamentari socialista que demana que es declari un genocidi el que està fent Israel a Palestina. En tot cas, la decisió del Ministeri de Joventut i Infància en l'arribada dels 49 menors estrangers des de Canàries està una mica més a prop. La resolució del govern central, que desestima la declaració de la contingència migratòria, argumenta que els 694 menors tutelats pel Consell són insuficients per entrar en una situació de saturació. Així i tot, s'especifica que es pot recórrer la decisió davant l'Audiència Nacional. Tot fa pensar que el govern illenc ho farà perquè Proens manté que cercarà totes les vies legals possibles per no assumir més població que, segons ella, no se li pot donar ja una assistència digna.
Gràcies, Maria Eugènia. Tornem a connectar amb tu en uns minuts. Protagonisme per migració a la cambra, quan en les darreres hores han arribat a les illes gairebé 200 persones de manera irregular. Ho han fet a bord de 13 embarcacions. La majoria han estat interceptades a la mà, prop de la costa de Formentera. Les tres darreres en aigües de Cabrera. Avui de matí, enguany, han arribat a les Balears prop de 5.200 migrants. Mentrestant, l'Estat reforça les instal·lacions per l'acollida provisional d'aquestes persones. És una informació de Regina Mayans.
Les estructures dels embalats instal·lats al port de Botafoc, Eivissa, i al port de la Sabina, Formentera, ja estan enllestides. Ara es treballa per ultimar-ne els detalls de l'interior. En el cas d'Eivissa, l'estructura té una superfície de 400 metres quadrats. Raquel Guas, que és la directora insular de les Pitiuses.
Espai amb lliteres, espai amb cadires, una petita infermeria, doncs un espai d'emmagatzematge de material, doncs això de menjar, beure per aquestes persones, un despatxat també per Creu Roja i per Guàrdia Civil, Policia Nacional.
La de Formentera és més reduïda, estarà equipada també amb lliteres, cadires i banys. Continuarà sense tenir, però, una dotació de la Creu Roja. Sí que hi haurà un magatzem amb estris útils per la primera atenció.
Els immigrants aquí passen, no sé, entre 2, 8, 10 hores, no passen més, a l'espera de passar a Eivissa. La gran feina es fa des d'Eivissa. Hi haurà mantes, hi haurà menjar, hi haurà beguda per aquesta espera molt limitada i molt curta de temps a passar a Eivissa.
Fins ara, l'illa de Formentera no comptava amb un espai habilitat per aquesta primera atenció als migrants que arribaven a l'illa.
Millorarà moltíssim l'atenció de les persones migrants, però també, i també vull aquí incidir-ho, la feina tant de forces i cossos de seguretat de l'Estat com de Creu Roja.
Aquests espais estaran totalment enllestits en les pròximes setmanes.
Música. Quan falta un dia per l'inici del curs escolar, els sindicats CECIF, STEI, Comissions, UGT i USON denuncien que les adjudicacions del personal auxiliar tècnic educatiu, els denominats ATES, ha estat un desgavell. A la borsa hi ha unes 1.000 treballadores i d'aquestes unes 500 han estat afectades pels criteris de baremació que diuen no són correctes.
A més, la presidenta del Comitè d'Empresa del Personal Laboral de la Comunitat Autònoma, Antònia Cardona, assenyala que demà hi haurà centres educatius que començaran el curs escolar sense tenir tot el personal AT en plantilla. Segons Cardona, hi ha una vintena de baixes sense cobrir.
La substitució, per cert, encara a dia d'avui no han sortit a les adjudicacions. Hi ha gent que està de baixa, l'administració ja ho sabia, i encara no, demà encara no hi haurà els AT en els centres. De les substitutes que estan de baixa, perquè encara no han sortit, suposo que sortiran aquest divendres. I començaran, com a mínim, dimarts, suposo.
Magdalena Botella és una auxiliar tècnic educatiu que denuncia que després de 25 anys de feina s'ha quedat sense plaça, ja que la Conselleria d'Educació no ha tingut en compte els anys d'experiència. Isabel Massot és una altra AT que reclama que l'experiència sigui per donar punts.
No s'han donat com a solució fer recurs protestatiu o un recurs d'alçada. Això tot ja l'han fet, però, claro, això poden tardar 3 mesos en contestar-te o no contestar-te. O potser jo en 3 mesos ja estic en el carrer, quan tinc una família i 3 fills i una hipoteca ben gran. Així que m'apareix super injust.
Quan jo trobo que s'haurien de valorar més els anys d'experiència que un té, perquè jo crec que davant els pares, si tu li demanes, tu que t'estimes més que a un aula hueco estigui una persona que té qualitats per estar fent feina i amb experiència, o que tinguin un C2 de català o un batxiller. Això m'apareix indignat.
Els sindicats demanen a la conselleria que es mani les errades. Es preveu que el pròxim divendres Educació es reuneixi amb els sindicats.
Tornem al Parlament perquè aquest inici de curs escolar, sobretot en els preparatius, també han estat objecte de debat en aquest primer ple. I sembla, Maria Eugènia Queglas, que amb anunci inclòs.
Sí, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha anunciat un nou programa d'adjudicacions del professorat pel curs 2026-2027, just davant les crítiques de la diputada del PSOE, Amandoa Fernández, que ha qualificat aquest començament de curs de desgavell.
Dels governants, la mesura per la solució que prenem. Per això, elaborarem per primer pic una normativa clara d'adjudicacions i canviarem un aplicatiu informàtic obsolet que no varen canviar en 8 anys. Per això, encara que li pesi vostè, el curs comença en 199 docents més, que suposen 1.122 docents més d'ençà que va començar la legislatura. Una quimera pel seu pacte retrocés educatiu.
I després, dia 1 de setembre, resulta que les adjudicacions de substitucions varen arribar a publicar 4 llistes d'adjudicacions. Era com desfullar una margalida. Ara tenc plaça, ara no en tenc. Ara tenc plaça, ara no en tenc. Senyor Vera, vostè cuida així els docents de les nostres illes, vostè planifica així el curs, ha estat un caos i un desgavell.
En el cara a cara entre Marga Provenç i el líder de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, la presidenta ha presumit de gestió davant el cataclisme detallat per l'ecosobiranista.
I davant tota aquesta incompetència, davant tots aquests bunyolarros, jo, senyora presidenta, li demano que no m'aixerri dels darrers 8 anys. Vostès fan 2 anys que governen i l'any passat van tenir el mateix problema exactament. I vostès no li han posat solució.
I acabant...
I jo li demano que la seva Conselleria d'Educació deixi de pensar com encaixa els deliris lingüístics de Vox i se molesti a solucionar els problemes de gestió.
S'ha acabat el temps.
Vostè té un problema, senyor Pesteguia, i és que l'esquerra se pensava que l'educació era seva. Això sí, a les primeres de canvi la varen entregar en el conseller del 25%, és a dir, el conseller Marc. En fi, però resulta que ha hagut d'arribar un govern del Partit Popular i de la mà del conseller Vera i la comunitat educativa està millorant com mai l'educació dels nostres fills en aquestes illes.
En tot cas, la presidenta i el conseller d'Educació han demanat disculpes per les errades informàtiques, diuen, d'aquest procés.
Gràcies, Maria Eugènia. 2:23. Seguim amb més assumptes d'actualitat.
Ets adult i vols fer el batxillerat? Ara tens l'oportunitat al CEPA Camp Rodó. Títol oficial. Classes presencials anuals de 17 a 21 hores. Matricula't del curs sencer o només de determinades assignatures sense límit de convocatòries. Estudia el batxillerat a la teva mida al CEPA Camp Rodó. Matricula't-hi del 4 al 21 de juliol. Classes limitades. No t'ho pensis gaire. Reserva de places a partir del 20 de juny al 971 75 05 47.
Aquest és Antoni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Mm. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, pogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Tot i la pressió internacional i les nombroses concentracions que es convoquen arreu de tot el món, la situació es complica a la Franja de Gaza. L'exèrcit israelià ha ordenat evacuar tota la ciutat de Gaza, on es refugia més d'un milió de persones, i adverteix que l'atacarà amb totes les seves forces. De fet, en el mapa publicat per les forces de defensa, la classifiquen en color vermell, com zona de combat, en la qual els civils no estarien fora de perill.
Una evacuació gairebé impossible. La ciutat hi viu un milió de persones que pràcticament no tenen on anar, ja que els atacs de l'exèrcit israelià han deixat devastat tot el territori i manco d'un 15% es considera a hores d'ara habitable. Gairebé la meitat de les estructures han estat destruïdes, 3 de cada 5 carreteres són impracticables i la majoria d'escoles, hospitals i xarxes de sanejament estan fora de servei. Davant d'aquesta situació, els gazians han sortit de nou a protestar pels seus malmesos carrers. No ens mourem de Gaza fins que ens deixi la nostra ànima, deia un dels residents. Només volem viure en dignitat i ens quedarem com les oliveres, deia el segon. Les Nacions Unides ja han criticat l'ordre d'evacuació perquè, recordem, no hi ha lloc segur a tota la Franja de Gaza, mentre s'eleven a 400 les persones mortes per fam a l'enclavament. En total, des de l'inici de l'ofensiva, més de 60.000 gazians han estat assassinats per les forces israelianes. D'aquests, de 9.000 eren infants.
En paral·lel, Israel ha anunciat que accepta la proposta de Donald Trump per decretar un alto el foc a la Franja. Ho ha anunciat un dels seus ministres, el d'Exteriors, Gideon Sar.
El president nord-americà ha proposat a canvi l'alliberament de tots els hostatges israelians que queden a la franja en mans de Hamas i que l'organització islàmica abandoni les armes. El ministre d'Exteriors israelià manté que la guerra podria acabar demà si Hamas accepta aquestes condicions.
I mentrestant, la Global Summit Flotilla, recordareu, l'expedició humanitària que es dirigeix a la franja, ha denunciat un atac amb drons en les darreres hores que ha causat un incendi en una de les embarcacions atracades a les costes de Tunísia sense danys personals. Però la Guàrdia Nacional tunisiana desmenteix que sigui un atac.
Segons explica l'expedició, l'atac ha causat danys per foc en la coberta principal i en el magatzem, però asseguren que cap dels 6 passatgers i tripulants a bord ha resultat ferit. La Global Summit Flotilla ha anunciat que investiga l'incident, que considera una agressió destinada a frustrar la missió. Ho explicava als micròfons del dia una de les membres d'aquesta expedició, la mallorquina Reyes Rigo, qui creu que aquests atacs no acabaran aquí.
Ja estem preparats, perquè això són proves dissuasòries perquè no per avortar la missió. Ja ho sabem, en Ben Guadir, el ministre d'Assumptes Interiors d'allà, d'Israel, ha dit bueno, que se mos tractarà com a terroristes, o sigui que estem preparats per a qualsevol bueno, incident.
I en l'esfera política, el govern estatal continua amb els seus plans. Tal com va dir ahir Pedro Sánchez, el Consell de Ministres ha aprovat part del paquet de mesures contra l'executiu israelià amb l'objectiu de pressionar per posar fi al genocidi a Gaza. Entre la lletra petita, el govern central ha prohibit l'entrada a territori espanyol de 2 dels ministres israelians d'ultradreta. Escoltem el ministre de Defensa Exteriors, José Manuel Álvarez.
Estas medidas no van contra el pueblo de Israel. Van a favor de la paz, van a favor de los derechos humanos, van a favor del derecho internacional y van a favor de la paz y la seguridad de todos en Oriente Medio, también del pueblo de Israel.
També és notícia destacada de l'àmbit estatal. El Suprem ha ordenat obrir judici oral al fiscal general de l'Estat, tot i que rebutja suspendre'l cautelarment de les seves funcions.
A més, li ha imposat una fiança que s'eleva als 150.000 euros. Álvaro García Ortiz, per tant, s'asseurà a la banqueta dels acusats per un delicte de revelació de secrets relacionats amb la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La ministra portaveu Pilar López Alegría ha donat novament el seu suport al fiscal i ha manifestat, però, el respecte a la justícia.
Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Por tanto, todo el respeto, como le digo, a esta resolución y también con las mismas toda la confianza hacia el fiscal general del Estado.
Una notícia que ha eclipsat el que havia de ser la qüestió més destacada del Consell de Ministres, l'aprovació de l'avantprojecte de la llei de tabac, que per primera vegada inclou la prohibició de fumar i vapejar a menors i també amplia els espais sense fum a altres indrets d'ús col·lectiu, com les terrasses. Amb aquest punt arribarem a les 2:30, ja ho sabeu, és moment a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30, bon dia. Establiments comercials emblemàtics de Palma diuen adeu a l'estiu en la preocupació posada en el preu del lloguer. Carme Moreno.
Piment Restauració adverteix que els empresaris han de triar si apugen els preus o es traslladen de barri. La històrica pizzeria Giovanni de Sant Llotja ha anunciat que tanca, mentre que el local d'Elèctrica Espanyola de les Avingudes ja es reforma per acollir una marca internacional de mobles i complements.
Famílies del Col·legi Públic de Son Sardina a Palma es neguen a dur els fills a escola aquesta setmana.
Ho fan en senyal de protesta per la incorporació a l'equip docent del centre del professor condemnat per assetjament a un menor ara fa un any. Demanen a la Conselleria d'Educació que impedeixi que Miquel Roldán pugui exercir la seva professió a qualsevol centre educatiu.
Durant el dia d'avui hem hagut de parlar molt del mal temps i allò cert és que Emergències ha hagut de cobrir aquesta nit passada 48 incidències causades pel mal temps, la majoria per caiguda d'arbres i cimals o branques.
Mallorca i totes les Balears continuen en avís taronja i també hi estaran demà. La zona més afectada de moment ha estat Palma. Les ventades han tomat aquesta matinada un nombre considerable de pins del passeig marítim a l'altura del Club de Mà. Es tracta d'alguns arbres de grans dimensions i també algunes palmeres que la reforma del passeig marítim havia optat per conservar.
Uns arbres, idò, per tant, que proporcionaven molta d'ombra durant el mesos d'estius i que ja no formaran part d'aquest passeig marítim reformat a causa de les ventades. Arran d'aquesta situació, volen saber com és la circulació a aquestes hores per les carreteres de Mallorca. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia. Quina és aquesta situació en aquests moments?
Què tal? Bon dia. En aquesta hora trobant diverses retencions de l'autopista Joan Majó, a l'altura d'Espit Ladí fins a l'aeroport, en sentit Palma, i les sortides d'Escola d'en Rebassa en sentit aeroport. També trobaran retenció a l'autopista d'Andratx en direcció Palma, des de Palma Nova fins a Estudiant de Gènova, i destacar també retencions de la vida de cintura des del pont de Sant Gotlleu fins a l'altura del cementeri i l'autopista d'Inca, l'altura del polígon de Marratxim. Per acabar, volem demanar precaució per les pluies i moderar la velocitat. És tot, molt bon dia.
Moltes de gràcies, David Cervera, des de la Direcció General de Trànsit. Són les 2:33, gairebé ja ho són. Joan Jiménez és el control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, que establiments emblemàtics de la ciutat de Palma diuen adeu a l'estiu amb la mateixa preocupació en què el varen començar. Es tracta del preu del lloguer, que no s'atura de pujar. Piment Restauració alerta d'aquest fenomen, un dels principals problemes que tenen en aquest moment els empresaris, que han de triar si apugen el preu per compensar o es traslladen a una zona on el lloguer sigui més baix. En darrer extrem, hi ha hagut negocis que han de tancar, com és la històrica pizzeria Giovannini de la barriada de Sallonja, que no ha pogut fer front a la pujada del preu del lloguer.
Sí, en els darrers mesos també s'ha traslladat en aquest cas a la carretera de Valldemossa la tradicional botiga elèctrica espanyola, fins ara les avingudes. La causa, una altra vegada, la intenció del propietari de pujar-los la renda, la despesa que no han pogut assumir. Mentrestant, una gran marca internacional de mobles ja ha anunciat que s'establirà a aquest local.
Davant d'aquesta situació, els únics negocis que respiren tranquils són els que tenen el local en propietat.
Per exemple, la botiga de música Xocolat al carrer Font i Monteros, el propietari seu, Miquel Àngel Sancho, ha confirmat que si hagués de fer front a un lloguer ja hauria tancat. Per un local com el seu, de 300 metres quadrats, li demanarien, ha dit, entre 5.000 i 6.000 euros al mes.
Això ens ha donat també una tranquil·litat, no?, de que no tenia que afrontar un lloguer. Pues és important, sobretot amb una indústria com la nostra que pràcticament ha desaparegut. O sigui, nosaltres som sobrevivint gràcies a que el local és nostre i que controlen les despeses i que tenim una clientela de fa 40 anys.
També el propietari del conegut bar Espanya, antic Can Vinagre, al carrer dels Ons, Mateu Martorell, reconeix que continua obert perquè el local et seu és cada any testimoni directe de la quantitat de negocis que tanquen en aquest cèntric carrer.
Cada moment obren i tanquen. Antes duraven els comerços anys i anys, i que al final eren com una família tots, som molt coneixits i som molt ben, però ara cada potser tanquen els negocis.
Continuem parlant de la ciutat de Palma, on ja veus que les anades i vengudes, el canvi de negocis i d'establiments són tema del dia. Precisament en aquest sentit de coses arriba la denúncia d'Arca, que diu que els promotors que han començat a esbocar l'edifici de Gaspar Bennassa del carrer 31 de desembre de Palma, segons el seu parer, contravé la decisió del Consell de Mallorca, que al seu moment, recordem, es va de tancar per protegir-ne la façana i el primer aiguavés d'aquest emblemàtic edifici, allà on en el Baixos hi havia comerços tan peculiars i particulars com era el forn de Can Llull. Per aquest motiu, aquesta entitat conservacionista demana a la institució insular que intervengui i naturi la demolició.
L'Associació en Defensa del Patrimoni manté que la decisió de l'Ajuntament de Palma, que ha autoritzat la demolició per complet de l'edifici, és contrària a les directrius del Consell. Així ho explica la portaveu de l'entitat, Àngels Fermoselle.
Si el Consell dicta emet un informe en aquest sentit i l'Ajuntament autoritza la demolició integral, tot i que diguin que després reproduiran la mateixa façana, estaríem incorrint en una pèrdua d'autenticitat i en una pèrdua de valor patrimonial, sense dubte, i sobretot en una negligència i en una contradicció entre el que seria la màxima autoritat en patrimoni, que és el Consell, i en aquest cas l'Ajuntament de Palma.
Segons Arca, aquesta decisió és una perversió perquè el valor de l'edifici en qüestió se centra en el fet que es va construir al mateix moment que es dissenyà l'Eixample de Palma. Aleshores, els edificis tenien unes mides adaptades a l'amplària dels nous carrers que es construïen a ciutat.
I parlam encara de més obres, perquè el Gremi de Marger de Mallorca demana a les administracions públiques que les licitacions incorporin a partir d'ara clàusules per garantir que les obres de pedra en sec o d'altre tipus de treballs en pedra siguin de qualitat, assegura el Gremi de Margers. El seu parer és que determinades institucions fan encàrrecs a empreses sense tenir en compte les feines que prèviament han fet.
Aquest col·lectiu professional especialitzat en pedra en sec fa aquesta denúncia pública arran d'unes obres al poble d'establiments. Consideren que l'empedrat de la placeta de darrere l'església, en aquest nucli del municipi de Palma, no té qualitat d'abastament. Pensen que l'Ajuntament de Palma hauria d'haver licitat aquesta reforma amb unes condicions que garantissin que les obres es feien segons criteris de construcció tradicional. Per aquest motiu, el president del Gremi d'Emergers de Mallorca, Lluc Mir, fa aquesta petició.
Que on hi hagi pedra, obra pública, on hi hagi pedra, s'especifiqui molt bé què és el que se farà. I se permeten aquestes coses que no s'han vist mai. Com si tu agafessis les pedres, les tirassis així una de vora a l'altra, no té cap gràcia, no té cap sentit.
Segons el gremi d'emergents, Margés, Mallorca és plena de feines de pedra ben fetes que són un exemple a tenir en compte.
S'estan fent unes feines en pedra que van en contra directament de la tradició que hi ha de construir en pedra a Mallorca. Vull dir, si volen saber com és un empedrat, se'n poden anar. Hi ha mil exemples de feines fetes fa 20, 30, 40 i 50 anys, que estan ben fetes, amb un pot de gust, amb un dibuix, amb un pot de gust.
I si fa una estona vos han dit que alguns pins, el vent i les ventades els havia tomat aquesta matinada a Palma, al Passeig Marítim, ara vos han de parlar d'un altre tram del litoral palmesà, perquè avui vos avançam alguns detalls de la reforma del Club Nàutic del Portitxol, també a Palma, que iniciarà ben aviat els primers tràmits administratius per a la seva reforma. Tot i que encara no hi ha una data prevista perquè comencin aquestes obres, la voluntat de l'autoritat portuària de les Illes Balears és que sigui dins l'any que ve, dins l'any 2026.
Aquests pròxims mesos acaba la concessió del Club Nàutic i la renovació de l'espai és una de les condicions perquè l'autoritat portuària la renovi. El projecte inicial preveu remodelar aquest espai per fer-lo més accessible a la ciutadania. El model a seguir és el reformar el Club Nàutic del Molinar, inaugurat fa poc. Tanmateix, segons l'autoritat portuària, aquesta actuació no serà imminent. Joan Fortuny, arquitecte del disseny, explica que la reordenació pretén convertir-se en un refugi climàtic. Els vianants hi guanyen protagonisme en detriment dels vehicles motoritzats.
Fer un espai públic que sigui molt més resilient, que sigui aquest refugi climàtic que estan xerrant, que permeti que els vianants... Bueno, ja heu vist aquest estiu com ha estat, és a dir, trobar un punt que sigui fresc, que sigui arbrat, que hi hagi ombra, que no siguin paviments durs, sinó que siguin paviments molt més amables.
Pel que fa a l'esperó de Troneres, que avui dia disposa d'un passeig molt estret de només 1,2 metres, el disseny pretén que sigui més ample, amb vistes a la badia. Avui el Club Nàutic ha sentit opinions divergents entre veïns, hostalers i comerciants.
Que le va a dar mucha vista a todo este paseo y todo esto va a quedar precioso. Es un proyecto que si sale adelante va a ser una maravilla para todo.
Digo, yo no tengo barca, pero la gente que tiene aquí, los vecinos que tienen, que tengan barca y ahora si esto lo hacen tan reducido, ¿dónde ponen las barcas?
En els escars s'hi ubicaran els magatzems d'utillatge. També s'intervendrà l'edifici del Club Nàutic amb una reordenació de les terrasses.
I ja ho han dit moltes de vegades, que arreu de les Balears demà és el primer dia del calendari escolar i els al·lots comencen a escola, bé i de bé. Ara vos han de comentar un aspecte en concret d'una escola del municipi de Palma, perquè famílies del Col·legi Públic de Son Sardina es neguen a dur els seus fills a aquesta setmana a escola. Ho fan això en senyal de protesta per la incorporació a l'equip docent del centre del professor condemnat per assetjament a un menor ara fa un any a un altre centre.
Les famílies demanen a la Conselleria d'Educació que impedeixi que aquest mestre pugui exercir la seva professió a qualsevol centre educatiu. A la vegada reclamen al govern que impulsi reformes legals necessàries perquè un docent que hagi estat condemnat per assetjar un menor no pugui continuar exercint com a mestre. El mestre en qüestió serà tutor de sisè de primària al CEIP a Maria Antònia Salvada Son Sardina. Famílies dels alumnes d'aquest curs asseguren que la decisió de no dur-hi els fills serà majoritària. En canvi, aquesta decisió se seguirà d'una manera més irregular a la resta de cursos. Així ho ha explicat la situació el portaveu de les famílies, Vial Cardona.
Que estem molt preocupats, perquè és una persona que, a banda de les condemnes que ha tingut, que estan relacionades amb menors, tot i que no des d'un punt de caire sexual, però sí relacionades amb menors.
El mestre Miquel Roldán va ser condemnat a un any de presó per haver assetjat un menor l'any 2021 de qui havia estat mestre el curs 2016-2017. Davant d'aquesta incorporació a Son Sardina, els pares d'alumnes es plantegen ara diferents opcions, com explica el portaveu Biel Cardona.
Qui pot estar pensant en intentar veure si hi ha lloc a alguna privada. Hi ha gent que s'està plantejant optar per homeschooling. Totes les opcions estan dins l'abast d'opcions possibles.
I
ara vos hem de parlar d'una proposta cultural. Amb aquesta musiqueta que sentiu de fons, per aventura ja vos n'heu fet una idea, perquè aquesta proposta va de circ, i és que Cineu es prepara per acollir el cap de setmana, entre els dies 19 i 21 de setembre, una nova edició del Ciclo pel Festival de Teatre Visual de Cineu, que enguany arriba a la seva desena edició. Fa 10 anys que se celebraren amb propostes locals i un concert de les Pitxorines, entre altres iniciatives.
Enguany no hi haurà país convidat a la festa, seran companyies locals amb un parell de propostes que arribaran des del Principat i que configuraran una edició en què la codirectora de la mostra, Maria Barceló, ens destacava dues propostes.
Puc destacar com a estrena, s'estrena mundial de les germanes Pico Hueso, que mos estrenen Sky is Full en el festival, o també destacaria el cabaret Purpurina, que és un cabaret que ho feim en memòria de Gràcia Moragas, que mos va deixar massa aviat. I serà un cabaret d'artistes de circ i de música femenines.
Una quinzena d'espectacles i també alguna cosa més, una exposició i un dimonis que formen part de la família i els espais. El de sempre, amb un afegitó de la carpa del Circ Bové, que donarà molt de joc. Les entrades i els abonaments per aquesta nova edició de Ciclop ja estan a la venda al web del festival.
I d'aquesta és la nostra proposta, una nova edició del festival Ciclop a Cineu, que serà, com han dit, entre dia 19 i dia 21 de setembre. Ben aviat, amb aquesta informació, haurem arribat a les 2:45. És el moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui l'Illes Balears Palma Futsal cercarà la primera victòria de la temporada al domicili del Valdepeñas.
Sí, intentarà refer-se de l'empat de divendres contra el Cartagena amb una victòria al complicat pavelló Virgen de la Cabeza davant el Viña, el Val i Valdepeñas, que arriba de guanyar la pista del Jaén i que precisament ahir va rescindir el contracte a l'exjugador del Palma, Eloy Rojas, que ha fitxat pel Jaén. El tècnic Antonio Vadillo recupera per avui el tanca Lucas Machado. El brasiler Ernesto afronta la visita a Valdepeñas, convençut que serà un partit molt complicat, en una pista molt dura, el sentim.
Un partit molt complicat, una pista molt dura ahí, però nosaltres sabem d'aquesta dificultat i estem treballant encima d'això per sempre sacar els tres punts, no?
Tot i la complicació del partit, Ernesto té clar que sortiran, com sempre, amb mentalitat guanyadora.
La mentalitat del nostre grup sempre a los tres puntos, cuando en casa, afuera. Sabemos también la dificultad de la liga, jugando fuera, en casa, siempre es un partido complicado, pero nosotros tenemos jugadores y esta mentalidad que Vadillo ha pasado para nosotros, siempre buscar los tres puntos.
Valdepeñas Palma Futsal a les 9 del vespre, partit que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio.
Que fa el món del futbol, avui ha tornat a la feina la plantilla del Real Mallorca després de 3 dies de descans. Amb quines novetats, Toni?
En l'absència d'algun dels internacionals que encara es troben en les seves seleccions, com Vedat Muriqi, autor d'un golàs ahir en Kosovo, Johan Mojica, Omar Mascarell i Maras Kumbula. Javi Llebrés, que està lesionat, es recupera al gimnàs. Han tornat Jan Virgili, que també s'ha entrenat al gimnàs, i el porter Lucas Bestrom en normalitat. Recordem l'absència obligada de Dani Rodríguez, sancionat pel club. La Liga ha fet oficial els horaris de la 8a jornada. El partit entre l'Atlètic Club i el Mallorca es disputarà a l'estadi Sant Mamés de Bilbao el dissabte 4 d'octubre a les 6:30 de l'hora baixa. I una mala notícia que ens arriba, la mort de l'abonat número 1 del Real Mallorca, Joan Mora, i que ha dedicat 72 anys a animar a l'equip de la seva vida. Joan va començar quan es va fer soci als 13 anys i des de llavors no ha faltat a cap partit. Descansi en pau. I abans d'acabar amb el Mallorca, l'exjugador Jovan Stankovic ha estat anomenat nou seleccionador balear de regió UEFA. Disputarà la primera fase del Campionat d'Espanya del 28 al 30 de novembre.
I a la primera federació, el líder del grup 2, l'Au d'Eivissa, ha tornat avui a la feina després d'aturar-hi.
I ho ha fet amb una novetat. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Fran Castillo. Un dels fitxatges més il·lusionants d'aquest estiu ha tornat a trepitjar la gespa després de lesionar-se al darrer amistós a Sabadell. Podria tornar a la llista per jugar dissabte a Marbella. L'interior, un fix gairebé tota la pretemporada a l'11, és dels jugadors que més ha agradat als aficionats per la seva qualitat i que més ha sorprès també els seus companys. Ha fet els primers exercicis amb el grup i després ha marxat a una altra part del Sánchez i Vivancos per fer feina amb un readaptador. D'altra banda, Bebé, que es va retirar el darrer partit davant l'Hèrcules per molèsties als isquis, no ha saltat al verd. Fons del club diuen, però, que no es descarta que pugui jugar el següent partit. El capverdià va fer un partit brillant en atac el dissabte i ha començat la temporada com a figura de la categoria, amb dos golaços i una assistència després d'un regat genial. Avui, per cert, l'equip ha saltat a la gespa amb una hora i mitja de retard, tot per mort d'una llarga sessió de vídeo de Paco Gémez. El tècnic, tot i una nova victòria el passat dissabte, no va sortir content de la segona part de l'equip en pilota. Els Blaucel van endarrerir línies en la represa i la presa de decisions no va agradar gens al tècnic, que vol molt més dels seus jugadors.
Demà, si el temps ho permet, es disputarà el partit dels 700 de final de la Copa Federació Nacional entre el Formentera i la Societat Esportiva Eivissa.
El camp de futbol del Formentera serà l'escenari demà a les 7 de l'hora baixa d'aquesta eliminatòria a partit únic. Recordant que els 4 equips que arriben a semifinals tindran plaça per disputar la Copa del Rei, un gran premi, ja que rebran un equip de primera divisió. L'eliminatòria, a priori, es presenta igualada. Avui al programa Esport 3 han parlat amb els capitans dels dos equips. Sentim en primer lloc Fernando Losada del Formentera.
Ir a jugar a Formentera es difícil y intentaremos hacerlo valer con nuestro juego. Ya hemos jugado con el Cedivisa en pretemporada y nos conocemos prácticamente. Somos todos jugadores de acá que nos hemos enfrentado y te repito, intentaremos hacerlo mejor. Yo tengo una ilusión bárbara también de poder jugar Copa del Rey, ya que nunca la pude jugar, así que con mucha gana de que llegue el partido de mañana.
I a continuació sentim Jaume Villar, capità de la Societat Esportiva Eivissa.
Sí, i tant, sobretot perquè saps que tens un premi molt gran al final i crec que ara a l'inici de la temporada va bé per seguir agafant minuts, encara que arribis cansat, però crec que això a la llarga és algo molt positiu per l'equip, per poder tindre minuts tothom, per poder seguir provant coses diferents, jugadors en diferents posicions. Crec que tot és positiu en aquesta competició.
Jaume Amunà ja és a Marbella per liderar el combinat espanyol a la Copa Davis.
El tenista santanyiner serà el referent d'Espanya contra Dinamarca aquest cap de setmana. Ho farà en el millor moment de la seva carrera. Sentim Jaume Amunà.
Está siendo una temporada muy positiva, me estoy encontrando muy bien. Creo que a nivel tenístico he mejorado muchísimos aspectos, mucho. Al final, la madurez también de tener ya 28 años, de llevar los años que llevo en el circuito, pues todo ese global se va acomodando poquito a poco y cada vez me siento mejor jugador de tenis. Así que muy contento con lo que llevo haciendo. Creo que muy buen trabajo por parte de todo el mundo involucrado y a ver si vamos a por más.
La selecció de ciclisme en pista, Toni, de les Balears ha signat un any més una gran actuació als Campionats d'Espanya disputat a València.
Els corredors de les Illes han aconseguit 16 medalles, 10 d'or, 5 de plata i un bronze. Destacam el dobles de Xavi Canyelles i Joan Martí Benassa i també Marga López, que ha signat 4 subcampionats d'Espanya. Escoltam el seleccionador balear Miquel Alsamora.
Sobretot destacaria la feina que hem fet tots, el recolzament que m'ha donat la federació. Me'l va deixar, el vàrem puntejar de sortir el dilluns cap allà per poder entrenar de persecució per equips, que és una de les proves reines d'aquest campionat. Estic molt content, sobretot per aquest set, la persecució per equip de l'honor, que són 4 corredors que ho han aconseguit, i el classificatari ho teníem malament perquè vam fer el segon lloc, però bueno, a la final després de llevar per aconseguir aquest toc que tots desitjàvem.
<fixi-t'ha> Les gimnastes del Club Grec enceten una nova temporada carregada d'energia, reptes i il·lusions.
Ho fan després d'un estiu d'èxits en què tres de les seves esportistes han pujat al pòdium del Campionat d'Espanya i han consolidat el club com un dels referents en formació i talent jove a les Illes Balears. Així ho explica Sandra Molino Grec, directora i entrenadora del Club Grec.
Pues muy contentos, la verdad, con los resultados de esta temporada. Bueno, es una temporada larga y el trabajo pues diario que realizamos con las niñas se ha visto pues recompensado este año con un oro en la clasificación por equipos de Vía Olímpica 4, en este caso.
La gran protagonista està Martina Danús, de només 10 anys, que s'ha proclamat campiona absoluta d'Espanya en la categoria 4 Vía Olímpica. Fa 3 anys que forma part del club i assegura que el seu somni és repetir pòdium i qualque dia competir a la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal.
M'agradaria repetir en el Campionat d'Espanya els meus resultats, m'agradaria prendre en tots els aparatos i també m'agradaria participar a la Lliga Iberdrola amb nines més grans que jo.
També han brillat en llum pròpia Alice, que ha quedat primera en paral·leles, i Emma, que ha assolit la tercera posició en barra. Tres medalles que demostren la constància, la disciplina i la qualitat del treball que es du a terme al Club Grec dia rere dia. Amb aquests resultats, el club es marca ara nous objectius, consolidar la nova rutina de competició i intentar classificar-se per a la Lliga Iberdrola, tot plegat en la mirada posada en continuar creixent dins l'elit de la gimnàstica artística estatal.
Objetivos de competiciones, pues repetir si se pudiera pues los logros conseguidos en el campeonato nacional, y el año pasado nos quedamos a las puertas de entrar en la Liga Iberdrola, nos faltaron nada, quedamos quintos, sin ningún fichaje, solo con nuestras propias gimnastas, y este año pues repetiremos el intento, a ver si tenemos un poquito más de suerte.
Paraules de Sandra Molino, una temporada que comença amb força, ambició i la il·lusió de seguir pujant esglaons cap al màxim nivell.
Gràcies, Toni, fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Fonde Misteris, la gran fiesta de la movilidad para toda la familia o el encuentro de rutas saludables, entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.modi, Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
La Nit de l'Art torna de Palma, torna com cada mes de setembre en una edició, la que en fa 29, que mira ja cap al número rodó de l'any que ve i que prepara per al dissabte 20 una vetllada carregada de bones propostes i event habitat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
La possibilitat de morir d'èxit.
Sí, és allò que va passar durant molts anys quan la Nit de l'Art queia entre setmana i acostumava a ser dijous i a poc anava perdent la seva essència per esdevenir una altra cosa. Va ser necessària mà de metge per evitar que tot plegat no sortís de mare i l'art perdés protagonisme. Ho reconeixia d'aquesta manera avui mateix Fran Reus, que és el president de l'associació.
Per altra banda, la ciutat era una rebel·la, que era molt guapa, però que al final l'altre va dir, pues, estem fent feina per bars i restaurants de vora i això s'està convertint en un botellot, no? Però aquest canvi que van fer, ara crec que fa just abans de la pandèmia, de primer passar-lo dissabte, però també tenim una sèrie de programes professionals, unes visites guiades les setmanes posteriors, inaugurar no tots el mateix dia, sinó anar convidant molts perquè no hi hagi una oferta tan grossa només en un dia, sinó que se pugui ser més accessible i assequible pel públic general.
Amb el pas del temps, i enguany no n'és una excepció, les institucions s'han afegit a aquesta festa de l'art contemporani amb una quinzena de galeries com a bessó. Enguany el paisatge Miró és clar, però també propostes com una Carme Riera com a protagonista o les galeries de la Part Forana que troben a Xupluca la Misericòrdia. Totes col·laboren a fer d'aquesta una cita imprescindible. També una passa important pel desitjat reconeixement de Palma com a capital cultural europea l'any 2031. És el tinent de Batla i regidor de Cultura de Cort, Javi Bonet.
El camí que han recorregut aquests anys passats per arribar a assolir el reconeixement de Palma com a entorn cultural de primer nivell ha tingut moltíssim a veure aquesta Nit de l'Art. A través de les successives edicions, la Nit de l'Art ha adquirit per dret propi la consideració de cita per excel·lència de la programació expositiva de Palma.
Palma Art Contemporani ha anunciat avui també que l'any que ve es posarà en marxa una nova cita amb la fotografia. Parlem de la primera edició del Mallorca Fotofest.
I Menorca serà escenari del curtmetratge Angoixa, un ambiciós projecte cinematogràfic amb aspiracions de Goya que s'ha estat rodant a Ciutadella.
Precisament l'actor nominat a aquest premi, Daniel Ibáñez, i el productor mallorquí Andreu Fullana codirigeixen aquest curtmetratge que aquests dies s'està rodant a Ciutadella. És Andreu Fullana.
Venir a Menorca també és un repte perquè moltes coses s'han de dur de fora. Per exemple, els elèctrics han hagut d'anar a Barcelona a carregar un camión ple de material d'il·luminació per venir després amb el ferri. La càmera, en aquest cas, ve de Madrid perquè és la càmera que s'utilitza per la sèrie d'adolescents i n'hi ha molt pocs a Espanya i una d'elles està a Madrid. Part de l'equip ve de Madrid, part de l'equip de Barcelona, part de l'equip de Mallorca i part de l'equip local. Aquesta sinergia de tenir diferents persones i professionals que han treballat en molts projectes molt diversos i diferents mos fa que crec que enriqueix molt la peça i el projecte i esper que tingui un bon recorregut.
Un equip de 25 professionals s'estan fent feina en aquest ambiciós curtmetratge que preveu estrenar-se al Festival de Màlaga.
Ja és moment d'actualitzar la informació. Una quarantena de vols han estat cancel·lats a l'aeroport de Palma pel temporal de pluja i vent, que des d'aquesta matinada i de manera intermitent travessa les Balears, on es manté activada l'alerta taronja. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La terminal mallorquina és la més afectada per aquest mal temps. Segons el darrer balanç fet per AENA, fins a 41 vols han quedat cancel·lats avui. Més d'un centenar pateixen retards de major o menor intensitat. A més, 9 avions han hagut de desviar-se a altres aeroports perquè les inclemències no han permès el seu aterratge a Mallorca. En total, avui hi ha programades més de 900 operacions.
Ruixats que han deixat aquesta matinada més de 35 litres al nord de Mallorca i ratxes de vent que han superat els 90 km per hora.
Emergències quantifiquen mig centenar el nombre d'incidents per ara registrats, cap d'ells de gravetat, però insisteix a demanar prudència als ciutadans en vista de les pròximes hores, perquè això no ha acabat. Pablo Garriz, director general d'Emergències.
Nos está entrando un frente que probablemente cuando se forme a lo largo de esta tarde vuelva a descargar. Son fenómenos que además vienen con mucho aparato eléctrico, que eso sí nos preocupa a nosotros porque el campo sigue, la vegetación sigue muy seca, no permea suficiente porque no cae agua suficiente y por tanto los rayos nos pueden generar una situación colateral de incendio forestal.
I és que efectivament un dels focus de la preocupació és aquesta tempesta elèctrica que podria originar incendis. També, però, es demana molta precaució en aquest cas a les carreteres.
El govern espanyol es nega a declarar la contingència migratòria a les Balears.
Era una petició emesa per les Balears per evitar així acollir mig centenar de menors no acompanyats procedents de les Canàries. El Ministeri d'Infància argumenta que l'ocupació als centres que hi ha a les Balears no excedeix en 3 vegades la seva capacitat. És un assumpte que ha marcat la primera sessió d'aquest curs polític al Parlament, junt amb el genocidi a Gaza. Escoltem el portaveu socialista Iago Negreuela a la presidenta del govern, Marga Proens.
¿Por qué no es capaz de condenar el genocidio en Gaza? ¿Por qué no es capaz de condenar el exterminio en Gaza, en la Mediterránea, que usted ha dicho? Los miles de muertos que está habiendo cada día en Gaza. porque usted no tiene esa humanidad que dice que tiene que tener para hacerlo. Un gobernante que tiene humanidad se pone del lado correcto de la historia.
Sortigam en el carrer, sí, per una qüestió d'humanitat, senyor Negueruela. Sortigam en el carrer i digam que necessitam la contingència migratòria perquè la resta és indigna, és inhumà i és racista, senyor Negueruela.
Tot això quan, sobre el terreny, l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar tota la ciutat de Gaza, on es refugia més d'un milió de persones.
Tel Aviv adverteix a més que l'atacarà amb totes les seues forces. Les entitats humanitàries, però, han demanat a Israel que no compleixin l'amenaça i recorden que la majoria del territori de Gaza està totalment devastat i és inevitable. Tampoc no hi ha carreteres per traslladar-se i l'atac a la principal ciutat podria suposar un extermini total d'aquesta població.
El Suprem ha ordenat obrir judici oral al fiscal general de l'Estat, tot i que rebutja suspendre el cautelarment de les seves funcions.
A més, li ha imposat una fiança que s'eleva als 150.000 euros. Álvaro García Ortiz, per tant, s'asseurà a la banqueta dels acusats per un delicte de revelació de secrets relacionats amb la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se l'acusa d'haver filtrat concretament un correu electrònic a premsa on s'oferia admetre delictes fiscals a canvi d'una rebaixa de penes.
I a Eivissa, els ajuntaments de Sant Josep i Sant Antoni col·locaran mesures físiques de protecció per als vianants a la zona on es va produir l'atropellament mortal diumenge passat.
Concretament, es posaran volars o tanques per protegir els vianants que circulin per aquesta